Connectats amb Josep Gimeno.
9:35 cada dimecres dedicarem aquesta secció de l'especialista de guàrdia a parlar d'animals de companyia. Hem de tenir alguna cura especial durant aquests mesos de calor per als nostres animals de companyia? Què fem si marxem de vacances? Ho coneixerem tot plegat amb la Maria José Guerrero, que és responsable de la perruqueria i boutique canina Can Xiu Xiu, i ho farem des dels estudis del Prat Ràdio. Molt bon dia, Maria José.
Hola, bon dia.
Primer de tot, una pregunta així molt genèrica, si vols després anem tractant els temes amb més concreció. Hem de tenir una cura molt més intensa dels animals de companyia ara que és estiu i sobretot tenint en compte que tenim aquestes altíssimes temperatures que sembla que no marxaran en uns quants dies?
Sense dubte, evidentment. O sigui, hem de procurar i hem d'estar molt al tanto dels nostres gossos, dels comportaments, dels canvis, de les coses rares que puguem notar amb ells. Sobretot.
Quan ens hem d'alarmar? Quan tenim un animal de companyia, tenint en compte la calor, què ens ha de fer saltar l'alarma? Si detectem alguna cosa estranya, què ha de ser exactament perquè nosaltres hàgim d'intentar posar remei a la situació que estiguin vivint?
Bueno, primer de tot, jo m'imagino que tothom coneix perfectament el seu gos i la manera que té de comportar-se, la manera que té d'actuar, no? A partir d'aquí sí que notem canvis. Per exemple, el gos hiperventila per refredar-se, oi? Uh-huh. O sigui que treu la llengua, la treu molt, això és normal. Però han d'estar molt al tanto perquè el color de la llengua també canvia. És uh-huh. a dir, la llengua té que estar sonrosada, uh-huh. però a la que veiem que comença a posar-se més vermella i sobretot passa d'un canvi del vermell al quasi de color lila, aquí, ojo i cuidado, no? A part que el gos, amb el seu cos, comença a fer, pues, aixeca una pota, sembla que tinguin una inestabilitat, de cop i volta es tomba. Clar, uh-huh. si es tomba, amb tota la hiperventilació que té, el color de la llengua, que no ha de ser com caldria, podem pensar, mira, està descansant i s'està relaxant. Mm. Potser sí, però sempre ens han d'anticipar i hem de procurar que no tingui un cop de calor. Llavors, el consell primer de tot no és mullar-li el cap, no és mullar-li sencer perquè podria haver un xoc entre temperatures. El que sí que s'ha de fer és immediatament mullar-li les potetes, o sigui, mm-hmm. els plantars. Per aquí és un altre punt de refrigeració del gos que de seguida l'estabilitza i fa que no es produeixi un cop de calor que és ben greu.
Per tant, tenint en compte que hi ha aquestes altes temperatures i que la calor pot acabar afectant la nostra mascota, és recomanable treure'l sempre a passejar a primera i a última hora quan hi hagi menys sol, o si estan acostumats a sortir en unes hores concretes durant tot l'any, hem de mantenir aquests hàbits?
Absolutament, a primeríssima hora i a última hora. És millor sempre, a primera hora és difícil, que si no és que el poses directament al sol, és difícil que el gos ho passi malament, sobretot entre les 6, les 9 del matí, és una hora boníssima. Al vespre no fa sol, però la temperatura és alta i aquí hem de sumar que estem al litoral i que hem de sumar entre 3 i 5 graus més d'humitat, oi? Uh-huh. Llavors, hem de procurar, pues, si fem un passeig que sabem que hi ha fons, que hi ha aigua, que el podem refredar, perfecte. I si no, portar un potet d'aquests que fan un spray, d'aquests que pots ruixar en qualsevol moment, pues, el que dic, les potes, una mica la llengua, perquè moltes vegades ells tenen calor, però es queden com una mica neurològicament clavats i tot uh-huh. i que tenen calor no volen veure. Llavors, el que hem de procurar nosaltres, si es resisteixen i no volen veure, doncs amb les mans, si passem per una font, mullar-li la llengua, que tingui sempre aquest punt d'humitat, i mullar-li les potes. I després passar-li una mica d'aigua pel cap, però no és el primer, eh? El cap sempre seria l'últim. Primer uh-huh. la llengua, les potetes, i després una mica el caparró perquè es refredi. Clar, aquí hi ha diferència entre un gos de cabell llarg i un gos de cabell curt. O sigui, uh-huh. un gos de cabell llarg podríem posar un maltès, un jersei, sempre que no estigui retalladíssim, no? Que tingui més o menys una densitat de cabell. O posem pel cas un bulldog francès, sempre tindrà primer de tot, més que el bulldog francès, que no pas l'altre, perquè el seu cabell, potser això seria un altre tema d'un altre dia, no? Però hi ha molta confusió amb aquest tema i han de saber que el cabell el que fa és que entre la temperatura que rep i la que li arriba al cos hi ha una capa aïllant que no té tanta calor. En canvi, pues, això en chihuahua o en bulldog francès, directament la calor la tenen d'immediat, no?
Per tant, si tenim un gos amb molt pèl, és recomanable passar per la perruqueria canina o deixar-lo perquè aquest pèl ja fa la seva funció, no sé si ho dic correctament, de protecció respecte a la temperatura externa? Ho dic perquè els que no en sabem, els que no en tenim de gossos, sí, a vegades és, clar, veus un gos molt pelut i penses, home, és com si portés un abric a sobre, no? Però pel que em responies ara, ara començo a tenir dubtes si això és així.
No. El cabell, a la perruqueria s'ha d'anar sempre, sigui estiu, sigui hivern, perquè les coses han canviat, el gos és més urbà, és molt urbà i ja saben el que hi ha a la ciutat, no? Pues molta pol·lució, molta brutícia, els carrers impregnats del sol i dels cotxes, en fi. Uh-huh. El gos ha d'anar sempre a la perruqueria. Però la raó de dir perquè és estiu, han de tallar perquè estiguin més fresquets, és una mesura totalment errònia, perquè el cabell el que fa és crear una diferència, pues, perfectament entre 5 i 7 graus menys de calor que si li retallen, com jo veig moltes vegades pel carrer, gossos que van esquilats. Aquest gos sempre tindrà més calor respecte de la seva raça. Si és un gos de cabell curt, pues ja ho hem dit, però un cabell, o sigui, un gos de cabell llarg, no hi ha cap raó per tallar-li el cabell, tot el contrari, li estem perjudicant més que beneficiant.
Un altre aspecte, sí, això doncs ha de quedar clar, perquè la lògica ens portaria a pensar que si tenen menys pèl estaran més frescos, però vaja, que no hi ha una relació directa.
És que hi ha una analogia amb nosaltres, no?
Sí, exacte.
Tenim cabell, els homes salteixen al mil·límetre, les dones ens agafem una cua, però no és el cas el gos. El gos, el seu cabell està per protegir-lo.
Queda clar. Un altre aspecte, alimentació. Durant les altes temperatures o ara a l'estiu, hem de modificar l'alimentació que pren el nostre animal de companyia o l'hem de mantenir igual que la resta de l'any?
L'han de canviar. Són com nosaltres, som mamífers, som iguals. Si algú ara mi digués, vols un plat de sopa? No, absolutament.
Li tiraríem per sobre, potser.
Vull amanides, vull fruita, vull sucs, pues algo és igual. Vol dir que si hi ha una alimentació basada en el pienso, hi ha molts piensos pues, que porten el bé, porten el salmó, això són molt greixos. Això per l'hivern sí, però per l'estiu ha de ser coses bé suaus. Després, el gos no té tanta gana. No han de forçar. Si nosaltres sapiguéssim alimentant-se com ho fan els animals, estaria molt millor moltes vegades, no? Perquè ells saben perfectament quan tenen prou i quan no tenen gana no mengen. I quan aquell menjar pues, saben que no li sentarà tot el bé que caldria, pues, tampoc ho mengen. Llavors, no ens han de preocupar tant perquè, igual que nosaltres mengem menys coses consistents, pues, ells també mengen menys i sempre casualment pues, mengen una mica més al vespre, al matí no mengen tant, o sigui, no han de forçar, sempre se'ls ha de tenir l'aliment a l'abast, se li posa, si passa mitja hora i no s'ho ha menjat, pues, se li treu i no passa res, el següent àpat ho menjarà bé i ja està. Això la gent que ho fa, que li posen dos, tres vegades, no? El que li té el pienso tot el dia, pues, bueno, ja anirà menjant l'animal, però el que li estigui donant piensos o menjar consistents, hauria de canviar alguna cosa més lleuger, més suau.
Més dubtes. Aires condicionats i ventiladors. Altes temperatures, normalment utilitzem aquests aparells per intentar refrescar les nostres cases. Si deixem el nostre animal dins del nostre domicili, i quan nosaltres no hi som, és bo deixar encès algun tipus d'aire condicionat o ventilador perquè estiguin més frescos o tant se val?
No, és absolutament necessari. Han de pensar que quan nosaltres no estem, hi ha gossos que tenen una dependència important i forta, no?, del seu propietari, i llavors ens queden una mica estressats i això fa que la seva temperatura augmenti algo, no?, esperant que retornin. La casa tota tancada, tot i que hi ha una teoria que si baixes les finestres pues entra menys calor, pues bueno, si baixarem les finestres potser no entrarà tanta calor, però condenem el gos a no veure la llum del dia. No hauria diferència entre el dia i la nit, no? I si ho deixem aixecats, pues el sol fa de lupa, con lo qual fa calor. És recomanable les persones que ja ho tinguin l'aire condicionat, que el posin. Jo, el ventilador, depèn del tamany del gos, depèn de la hiperactivitat del gos, depèn de la forma que sigui el ventilador, pot ser perillós o no, això ja no m'hi poso perquè hi ha molts tipus de ventiladors, però l'aire condicionat, absolutament indispensable en una casa que hi ha un gosset, però s'ha de tenir clar que ha d'estar amb una temperatura d'uns 24 graus, no s'hi val 18 ni 20 graus, perquè ells tenen tendència a anar sota, posar-se sota, tot i que els aire condicionats avui en dia ja estan de tal manera que pots posar les direccions de l'aire d'una manera o una altra, però tot i així, justament al lloc on està l'aire sempre estarà més fresquets i ells tenen tendència a posar-se allí. I de la mateixa manera que la calor seria perjudicial, un excés de fred també, perquè se'ls fica amb els ossos i sobretot li pot donar una faringitis en forma de tos, o sigui, que es pot convertir fins i tot en una traqueïtis. Llavors, aquí han de tenir molt de cuidado, no deixar-lo a una temperatura baixa, però sí deixar-li perquè tingui una qualitat de vida. És que amb les temperatures que tenim tan altes, i a més avui fa d'una manera i d'aquí 3 dies d'una altra, crea molta inestabilitat a nivell de temperatura. I ells necessiten tindre una qualitat de vida. I l'aire condicionat absolutament recomanable. Però també hem de saber que això resseca l'ambient i s'ha de tenir un humidificador o un potet d'aigua, coses que creen la humitat que l'aire traurà.
Més dubtes. Imaginem que marxem de vacances, que deixem el nostre domicili habitual i que anem, per exemple, a un apartament de la costa. Abans d'arribar-hi hem de fer un viatge amb cotxe. Si ens enduem la nostra mascota i vem nosaltres de vacances, quins consells en dones per endur-me la meva mascota en el cotxe i que el viatge sigui còmode per al gos i que també sigui còmode, òbviament, per les persones que hi van a dins?
Pues aquí igual, depenent del tamany del gos, un gos gran pues tira a la part del darrere del tot, o ve al seient o ve al capó d'enrere, s'entén que va obert, que està comunicat amb el cotxe, però han de mirar que les finestres tinguin el que antigament portaven, no? Els parasols, perquè no els hi entri el sol. Han de pensar que quan anem per la carretera anem a canviar contínuament de posició respecte del sol. Ara en dona per la dreta, ara en dona per l'esquerra, i no costa res posar aquests protectors dels vidres. Hi ha gent que diu, jo tinc els vidres fumats, no? Que no entra. Sí, però ens oblidem de que la part central, pel vidre del davant, sí que entra el sol, i per darrere també. O sigui, a la part de darrere, ambos costats, i el vidre del darrere del tot, anar protegits. I si anem amb un gos, doncs no tenir-lo amb la part central, sinó amb un seient o amb l'altre, dintre d'un transportín, bueno, això ja cadascú com tingui acostumat al seu gos, no? Però si van dintre d'un transportín, pues lligat amb el cinturó de seguretat del cotxe, és a dir, la caixeta, el bolso on anem, té les nanses, passem el cinturó, això que sembla tan obvi, si expliques a la gent, diu, ah, ostres, no ho havia pensat, pues agafem el cinturó del cotxe, que està per les persones, ho passem per la nansa del bolso i ho assegurem. Això vol dir que si hi ha una frenada imprevista, el bolso no sortirà volant, o si hi hagués un cop, o sigui, estaria igualment assegurat i protegit. I jo veig moltes vegades gent que porta el gos sobre les cames, a la part del davant. No hi pensen que el sol, a través del vidre, és una lupa i el gos està rebent una calor increïble, no és recomanable. Podria estar a la part dels peus, per la part del davant, això sí, però sobre les cames, que està rebent tot el sol a través del vidre, jo no ho recomano perquè el gos no s'hi pot escapar perquè el porter m'ha agafat, no?, amb les nostres mans i està rebent una calor innecessària.
Arribem a un apartament, imaginem, a la costa, un apartament que hem llogat i que no és el nostre. Per tant, l'animal no el coneix. Tampoc el coneixem nosaltres, l'hem vist per internet, però vaja, arribem amb la nostra mascota. Què hem de fer perquè el gos s'hi trobi còmode, tenint en compte que és un nou espai on haurà de ser-hi uns dies amb nosaltres?
El gos estarà desconfiat. Cada vegada que el seu propietari marxi, tenen com un sentiment de com d'abandono, no? Si estan espantats, no? Hi ha gossos i gossos, parlem del de que és normal, no? Llavors han de procurar que si marxem no deixar finestres obertes, no deixar balcons oberts, perquè si llencen, jo vaig presenciar fa molts anys dintre d'un hotel un gos gran es va llançar per la ventana, per la finestra de l'hotel, perquè era estiu, no pensaven, clar, la finestra estava una certa alçada, no? I van pensar, ho deixem obert, que sí, no té tanta calor. El gos es va llançar per la finestra perquè no coneixia on estava, els seus amos no hi eren, i es va espantar i es va llançar. Con lo qual, tot tancat i deixar-lo pues, amb el puesto més fred de la casa, que acostuma a ser o la cuina o el bany, pel tipus de baldosa, no? Perquè, no sé, sempre esbrinar quin és el puesto més fred i deixar-lo allà. O sigui, limitar-li una mica l'espai perquè l'espantada pot ser grossa i fins i tot que comenci a destrossar, a mossegar, perquè per les propis angoixa de que no sap on està, no? I si podem, els primers dies que estem amb ell, pues, anar a tots els llocs que puguem amb ell perquè sàpiga que entra, surt, però que està acompanyat, o sigui, ajudar-lo una mica a que es tranquil·litzi.
Imaginem que, com dèiem, anem a un lloc de platja, que trobem una platja que ens permet banyar el gos. Es pot banyar sovint el gos i, tenint en compte que es banya en sal, després hem de tenir alguna mena de cura per treure-li aquesta sal, o el mateix gos ja d'alguna manera ja s'hi pot adaptar sense cap mena de problema?
Bueno, depèn de la raça, perquè aquí hi ha una teoria que, per exemple, el gos d'aigua, no? Pues tot l'any el porten a que es balli amb aigua de mar, perquè li va tan bé el cabell, no? Però, bueno, en lo general, tant al mar com a la piscina, després de que ja s'ha acabat de banyar, sempre és recomanable passar-li aigua de l'aixeta, no? Per treure-li l'excés de sal i de cloro, perquè el que pot passar, a part de que la pell es resseca i que el cabell es resseca, bueno, només hem de pensar en el nostre cabell. Quan acabem del dia de la piscina, si no se'l rentéssim, semblarien de la de mitjana, o sigui, no es podrien ni pentinar, doncs el gos igual i començarà a gratar-se, començarà a fer-se nusos, con lo qual sempre s'ha de passar aigua neta després de la piscina i del mar. Hi ha gossos que no li agrada banyar-se, tot i que és per instint natural saben nadar, però bueno, no tots els agrada. I respecte de la platja, pues, cada vegada hi ha més puestos que fan un trosset de platja que deixen que els gossos es pugui banyar. I aquí ho trobo perfecte, sempre i quan, com hem dit al principi, agafem unes hores que no hi ha sol. Jo no puc entendre que estigui un gos a la platja a les 12, a les 2, a les 3 del migdia, perquè encara que es posi sota la sombrilla, fa calor. I què comença? I què fan? Comencen a gratar la sorra per trobar, fer un forat per a veure si poden trobar una mica de frescor. Han de pensar sempre amb molta lògica, amb els temes dels gossos, i tenint en compte que ells tenen una temperatura basal molt més alta que la nostra. Per tant, sempre tenen més calor que no pas nosaltres. Jo a la platja ho veig bé, i la piscina, amb unes hores que no hi hagi sol. Jo no faria, no es posaria un gos meu a les hores de sol, ni a la platja ni a la piscina, això ho tinc claríssim.
María José Guerrero, falten 2 minuts perquè marxem a publicitat. Algun consell més que ens vulguis donar per les nostres mascotes durant aquests dies, per si ha quedat alguna cosa pendent?
Bueno, pues és que hem tocat tots els temes més bàsics, no? I una cosa important, pues, per exemple, amb el tema de la neteja, que no, la gent no tingui por que si rentar el gos és dolent, que va, és bo, però primer hem de rentar amb xampú i després hem de posar crema, fent-lo així com si el volem banyar dia sí, dia no, perquè són dies, són èpoques que sortim més, sortim més, s'embruta més, anem a muntanya, anem a parcs, anem a la platja, a piscina, la gent ho pot fer perfectament. Quan més gos, més net estigui el gos, molt millor per ell, i perquè també així nosaltres tenim la possibilitat de veure si té una espina clavada, una espiga clavada, si té puça, si té una garrapata. Això ens facilitarà tindre sempre sota control el nostre gos, que per això el tenim, que per això l'estimem i que per això procurem tot per ell. Moltes vegades no es fan tot el que caldria, no perquè no es vulgui, sinó per aquesta manca d'informació, que per això hi fem aquest programa, no? Per ajudar una mica a entendre més les coses que si pertoca als gossos.
Doncs ho hem de deixar aquí perquè no ens queda més temps. Maria José Guerrero, responsable de la perruqueria i boutique canina Can Xiu Xiu del Prat, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a conèixer què hem de fer amb les nostres mascotes aquests dies.
A vosaltres i bon estiu.
Que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies.